A Cadena Piranaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, bon dimarts, benvingut en aquesta nova setmana on arrenquem tertúlies i arrenco tertúlia avui amb mixitat de convidats. Sent galants, com sempre, i per càrrec també, ja que tinc la presidenta suplent del grup parlamentari Concòrdia, Núria Segués, benvinguda.
Bon dia, Enric, gràcies.
Un plaer tenir-te aquí amb nosaltres a l'estudi. Sé que tenim l'agenda atrafegada i complicada i aleshores tenir-vos doncs, és una miqueta la cirera sobre el pastís, no? per dir-ho així. Gràcies per estar aquí. Pol Bartolomé, tu que ets conseller del grup parlamentari Concòrdia, benvingut.
Bon dia, gràcies.
Bueno, i repeteixes tu també, perquè ja t'he tingut anteriorment en altres disponibilitats també.
Sempre és un plaer, ja ho
saps. Com la Núria, per venir aquí amb nosaltres. Bé, ja que us tinc aquí, bé, amb Núria i tu i amb el Cerny Escalé proposàveu una revisió una miqueta de la regla d'or de pressupostos, de contenció de despesa. Sabem que els recursos no són infinits, o sigui que són finits, i clar, entre doncs, l'activitat immobiliària, no immobiliària, diguem de nouvinguts, residències passives, no passives i moltes coses més, clar, dius, això agafa una dimensió, com la controlem? No diem la frenem, però com la controlem sobretot?
Sí, per això d'aquí la raó per la qual des del grup parlamentari vam presentar doncs, aquesta modificació de la llei d'estabilitat pressupostària, que és un debat de fet que hem tingut al llarg d'aquests 2 anys i mig amb sessió parlamentària cada cop doncs, que defensem o fem les intervencions relatives al pressupost, doncs és un debat que surt, no? Com estem incomplint aquesta regla d'or i per tant doncs, cal modificar aquesta llei per tal de bueno, de ser més prudents en aquest sentit, no?
El que deia l'altre dia en una altra tertúlia, clar, sabem que al país tenim un volum respecte als recursos naturals que tenim, de població, a partir d'aquí tenim que arribar un dia a un moment dir, no, és que Andorra són l'habitatge és en números clausos, per dir d'una manera, tenim tants habitants i tenim que esperar que hi ha que se'n vagin o que traspassin, malauradament, perquè hi hagi nouvinguts, per dir-ho així.
Sí, clar, perquè al final el límit, hi ha un límit, no? Sempre hi ha un topall i evidentment els recursos són els que són, no es poden multiplicar. Llavors aquí una qüestió que nosaltres sempre posem sobre la taula és la reflexió, no? De cap a on volem anar, quants volem ser i fins a on estem disposats a anar-nos sumant, no? Vull dir, augmentar aquest topall demogràfic, això és una reflexió que, bueno, el Pol sovint n'ha parlat també amb seu parlamentària i que hem posat sobre la taula via modificacions legislatives, que nosaltres és la potestat que tenim en aquest cas, no? Però via la llei d'immigració, les quotes, ho deies tu mateix també amb la qüestió de la inversió estrangera, dels nouvinguts, hi ha nouvinguts amb un cert poder adquisitiu i d'altres doncs, que venen més a donar resposta al mercat laboral, però són qüestions doncs, que s'han d'adreçar d'alguna manera. El Pol pot ser...
No, ho has explicat molt bé. De fet, estats tan petits com el nostre, amb una particularitat tan interessant com és la manca d'accés a recursos naturals bàsics o una limitació pel que fa a l'accés a aquests recursos naturals com poden ser l'aigua o el sol, fa que les polítiques públiques d'Andorra siguin molt diferents de les que són en altres països, no? Heu de pensar que a Andorra tenim 468 quilòmetres quadrats, però només 10% d'aquests quilòmetres són urbanitzables. Vol dir que tota la gent que hi ha al país està encabida en un 10% del territori. Evidentment, si ho comparem amb estats més grans, amb una disponibilitat de territori molt més àmplia, doncs això els aboca a prendre decisions molt diferents a les nostres. I a què em refereixo específicament? A les quotes d'immigració, que és bàsicament el principal instrument que té un estat per tal de controlar o tal d'impulsar el creixement demogràfic. En el nostre cas es produeix una particularitat, jo crec que única al món, i és que tenim els índexs de fertilitat més baixos del món i de natalitat, és a dir, que als andorrans els costa molt iniciar o tenir famílies, i això és una cosa que no passa ara, és a dir, que porta passant-nos des de fa 30 o 40 anys, per tal, diguéssim, que és una situació sistèmica de la societat andorrana. I a la vegada tenim un dels creixements poblacionals més intensos de tot el continent europeu. I això s'explica perquè el nostre creixement de PIB, el nostre creixement econòmic, s'explica o està vinculat estrictament amb l'arribada de nous immigrants. I això, evidentment, genera unes problemàtiques, uns reptes que van des de la qüestió de l'habitatge fins a la qüestió de la cohesió social, de com garantim que tota aquesta gent que està venint a Andorra parla el nostre idioma, s'integren a les escoles, participen, diguéssim, de les tradicions i la identitat del país. I això, doncs, bueno, és un debat complex, però que diguéssim que no podem demorar més temps.
Del que dius, parlant d'idiomes, la llei del català ha, diguem, submergit, per dir-ho d'una manera, les escoles d'idiomes, per als requisits que demana. Ara, jo sempre a vegades poso un exemple que o potser és el més adequat, dius, però aviam, si te'n vas a viure a Nova Zelanda, per dir-ho d'una manera, clar, estàs en una illa, un país que és una illa molt gran, per dir-ho així, però tu ja saps el que estàs, diguem, condicionat a nivell de parlar com idioma. Sí. Agafo el mateix exemple, que sigui Filipines, que sigui Japó, que sigui Austràlia. Nosaltres, per fronteres, i potser també per costum que hem tingut de ser plurilingüistes, no hem defensat potser prou la nostra llengua, i això potser ha entrat en una casuística d'habitualitat, per dir d'una manera, de fer un canvi d'idioma molt ràpid, però no ser exigents amb els nous vinguts, també.
Totalment. Exacte. I és veritat que això, quan viatgem, ens ho qüestionem, no? De dir, ostres, saps que t'has d'afegir a la llengua vehicular del país o a la llengua oficial, i ningú ho posa en dubte. I a Andorra ho posem en dubte, no? I sempre es normalitza que hi hagi aquest canvi de la llengua. Però és el de sempre, ens ho creiem o no ens ho creiem. I nosaltres, els que parlem català, som els primers que hem de fer aquest esforç, no? De no fer aquest canvi a l'altra llengua, minvant o menyspreant la nostra pròpia, no? I aquí jo penso que, més enllà de la llei del català, que ja ho vam defensar molt i vam ser molt exigents amb els nivells de català, prova d'això ho has dit tu, Enric, que les escoles de política lingüística no donen a l'abast per donar resposta a tota la demanda que hi ha, no? Però en aquest sentit, i ho deia també, ho senyalava abans el Pol, com a país hem de posar els mecanismes a disposició perquè la gent pugui integrar-se. Integrar-se és participar de la vida social d'un país, utilitzar la llengua i fer-te teu el lloc on has arribat, no? Si nosaltres no som capaços de posar aquests serveis a disposició, també és molt difícil exigir-los. Al final són drets i deures de tothom, no? Tot just la setmana passada, des del grup parlamentari de Concòrdia, vam presentar una llei sobre el dispositiu d'acolliment per posar a disposició justament aquests serveis per facilitar la integració dels nouvinguts. És una llei que hem obtingut el criteri desfavorable de govern, malauradament, perquè ells consideren que es pot desenvolupar d'una altra banda, però per nosaltres és important posar el focus en aquest sentit, no? De dir com ho fem, com integrem a la gent que ve de fora, com els ensenyem com funcionem a Andorra, quina és la llengua, quines són les tradicions, com funcionem en comunitat. Al final necessites d'aquests mecanismes per poder-te integrar, no? I d'aquí la importància també de reforçar-ho via llei, però també, doncs, per part nostra, no? Per la part que ens toqui com a ciutadans, també.
Sí, perquè conèixer el país, per a vosaltres que heu viatjat i molts de nosaltres que hem viatjat, Andorra cada vegada es coneix més, o sigui, la gent sap on és, el que som, el que va dar l'imatge, potser més per la gent que està pròxima a nosaltres, agafaré el Llenguadoc, per dir-ho d'una manera, o tota la regió, diguem, Occitania, i una part de la part de baix, diguem, de Catalunya, tenen una imatge del país bastant falsejada per lo poc que veuen quan venen. Jo agafo un exemple concret, i gent, amics meus de Tolosa, que els hi vaig fer descobrir una altra Andorra i varen quedar sorpresos, perquè, clar, coneixen el pas de la casa, pistes d'esquí, una miqueta més, i prou. Pequem aquí, potser, de no ser prou orgullosos del nostre país, per dir-ho d'una manera?
No sé si és una qüestió d'orgull, però jo crec que, sobretot a través de com projectem el país des de l'àmbit turístic, crec que no hem sigut prou valents, ni ens hem cregut prou les avantatges o la bellesa del nostre país, i m'explico. Quan fem els grans projectes turístics d'Andorra, que promouen des d'Andorra Turisme, generalment el que es fan és esdeveniments, sobretot esportius, que estan associats a una marca estrangera. I el cas més paradigmàtic és el cas del Cirque du Soleil, el cas del Tour de França, el cas de la Volta a Espanya, el cas de, no sé, de la Copa del Món d'Esquí, potser és on ho salvem més, eh? Però són tot grans esdeveniments que desenvolupem, on si pares a pensar quina és la marca que estem promocionant, no és la marca Andorra. És a dir, convertim Andorra en una espècie de gran centre comercial perquè la gent pugui venir aquí a passar un cap de setmana, a comprar i a gaudir d'un esdeveniment, però pares a mirar quin és l'esdeveniment que estem promocionant i dius, ostres, O sigui, que no figura Andorra per enlloc, més enllà de que Andorra és la ubicació. Per això crec que és un molt bon encert, el, i aquí farem una mica d'espam, a l'esdeveniment ciclista que hi ha aquest cap de setmana, que fem l'Andorra Cycling Masters, que em sembla un canvi de paradigma, em sembla un canvi de paradigma que va en la bona direcció. I és que hem de passar de promocionar esdeveniments estrangers, com poden ser el Cirque du Soleil, el Tour de França o la Volta d'Espanya, que ja tenen prou capacitat per a promocionar-se ells mateixos, i començar a difondre aspectes que revelen la singularitat del nostre país. I crear un esdeveniment, en aquest cas de ciclisme, que és únic al món i que porta Andorra en el títol, jo crec que això és, bueno, això, un canvi en la bona direcció.
Sí, perquè el que dius, Pol, em ve al cap la Volta als Cims, que es feia corrents, també, que era una prova que havia agafat una magnitud tal, per equis raons, la prova, dificultats econòmiques, gestió i altres ha anat desapareixent, i han hagut altres coses que s'han fet també, però és cert que aquesta identitat a Andorra costa. Parlant d'això, d'aquesta identitat a Andorra, govern amb comuns, ha fet sessions obertes a tothom per aquest procés participatiu de tracem el futur d'Andorra i quin és Andorra del futur que volem, no? A mi em sembla molt bé que s'escolti la ciutadania, dius, però ostres, dius, això potser són deures que han quedat pendents a la cartera des de fa molts anys enrere, i ara els sortim una miqueta com el quart d'any de vacances quan l'acabes d'emplenar l'última setmana, per dir-ho així.
Sí, anem ajornant els grans debats, no? Perquè ja es va fer una edició de Reptes de Futur mitjançant un procés participatiu, la mateixa metodologia i la mateixa voluntat que s'està fent ara amb aquest mateix procés que tu comentaves, i els reptes no són nous. I potser quan l'any 90, amb la Constitució de l'any 93, ja eren reptes que ja estaven sobre la taula. El que passa és que anem ajornant l'execució per poder revertir les situacions que són potser més negatives pel país i que tots tenim molt clar què s'ha de fer, no? En matèria turística, en matèria social, en matèria migratòria, potser amb matisos, però sabem que la direcció que estem agafant ara mateix o actualment no és la bona. Però anem debatent, anem deliberant, que està bé deliberar i està molt bé reflexionar, però penso que ja hi ha accions que podríem posar en marxa i no ho estem fent, no?
Sí, diguem actualitat o no dir emergència, no? Però prioritat, hi ha coses que, com dius tu molt bé, Núria, ja es queden una miqueta de cantó, ja veurem quan ho farem, i ara prioritzem això que no forçament és immediat la prioritat que té que tenir.
Clar, és que la prioritat de país, penso que tots sabem quina és, que és la problemàtica de l'habitatge. Vull dir, hi ha una gran part de la població que està afectada pels preus de l'habitatge, per l'encariment de l'habitatge, per l'accés a la tinença d'un habitatge tant de propietat com de lloguer. De lloguer, les dades, diria que són un 30% de la població a Andorra és propietària, davant d'un 70% que està en règim de lloguer. Això és inusual, o sigui, és dels pocs països, a escala europea, evidentment, que tinguem aquest escenari davant de l'habitatge. Vull dir, sabem que és un dels majors problemes, el preu de l'habitatge cada dia s'encareix més, el preu del metre quadrat va increixent, en pocs anys l'augment ha estat de un 20%.
No sé, o més, segurament.
O més, sí. Però, i tot i així, seguim ajornant les polítiques que puguin redreçar el problema. Evidentment estem fent parc públic d'habitatge, era una necessitat. Això és una acció que s'hauria d'haver fet fa molts anys i anem tard, però és veritat que s'ha de celebrar la iniciativa, però n'hi ha moltes altres de palanques per revertir o disminuir els efectes tan nocius del preu de l'habitatge en el nostre mercat immobiliari i no ho estem fent.
Sí, la gran incògnita, ara que has tocat el tema de l'habitatge, és una miqueta aquesta, doncs, com, no diem tornem enrere, però hi haurà aquesta congelació de lloguers, com es descongelarà, quins seran els càlculs que es faran, en quines zones... Jo hi ha gent que m'ho ha demanat, dius, escolta, que tu tens gent que està al Consell General aquí a la ràdio o tal, tens altres notícies una miqueta com es farà la cosa? Dic, no, dic, perquè és cert que el que llegeixen titulars o el que pots tenir com a informació... Tens l'impressió que les idees estan dintre l'olla, està bullint, i aviam dintre l'alquimia de què sortirà. És un gran desconegut, això, què sortirà.
Bueno, és que, de fet, aquí s'afegeixen, diguéssim, bastants nivells d'anàlisi, no? El primer nivell d'anàlisi és que cap país del món ha congelat lloguers durant 10 anys. I això, d'una banda, revela que la situació d'Andorra és greu, perquè haver arribat en aquest punt i que no ho hagi passat en cap altre lloc del món, doncs és un símptoma de que hem fallat a l'hora de garantir el dret de l'habitatge de la gent, i en segon lloc, haver tingut els lloguers congelats 10 anys, el que ha produït és doncs, una externalitat menys esperada, i és que, evidentment, en aquestes condicions ningú ha fet promocions de lloguer. Perquè, evidentment, en una situació de congelació la gent opta per maximitzar les seves els seus rendiments i que fan inversions en el mercat de la compra-venda, que a més és un mercat molt rentable perquè la plusvàlua i l'especulació està molt poc taxada i, a més, amb una inversió estrangera doncs, que no té cap mena de limitació, és un mercat molt més lucratiu que no el que pot ser el mercat de lloguers. Dit això, ara ens trobem en una situació en què, després de començar congelant els lloguers l'any 2019, s'havia establert un calendari fins l'any 27, amb la llei que vam aprovar l'any 23, on està prevista una certa descongelació de lloguers. La realitat és que el govern ho va congelar fins al 27 sense dir-nos què farien després. És a dir, tant és possible que es descongeli el 100%, com es descongeli el 0%, com es descongeli el 10%. És a dir, no hi ha cap mena de calendari ni de previsió al respecte sobre això, i això des del nostre punt de vista és un risc molt gran, perquè evidentment genera unes inquietuds entre la població doncs, molt, molt evidents, no? Simplement amb el fet de no saber exactament si podràs seguir pagant el teu pis on vius o no. Aquí, des del grup parlamentari estem fent l'anàlisi de com és la millor manera de, o bé de descongelar o de mantenir els lloguers, i sempre reprenem un punt de partida bàsic, i és que per tal de descongelar els lloguers, que és l'escenari, diguéssim, ideal, s'han d'haver pres moltes mesures en paral·lel que són igual de prioritàries i que fan referència, doncs, per exemple, a la limitació de l'adquisició d'immobles per part de persones no residents, de segones residències, per exemple, a l'increment de l'impost de les plusvàlues per tal de garantir que no s'especula amb l'habitatge. I totes aquestes qüestions, que són igual de prioritàries que la congelació de lloguers, estan pendents de resoldre. Per tant, se'ns fa molt difícil plantejar una hipotètica descongelació quan les mesures que haurien de reforçar aquesta descongelació estan pendents de desenvolupar.
Sí, del que dius, Pol, a més, amb un efecte, diem, no diré mirall, però papallona, que, com dius molt bé, no? Dius el treballador que es preocupa del cost que tindrà el seu lloguer, dius, indirectament repercuteix a l'empresari perquè dirà, escolta, si jo no ja puc pagar el meu lloguer i viure en aquest país... si no sóc nacional i per lo que hec raons doncs, tinc família doncs, a Espanya, França, on sigui, m'entorno cap al meu país d'origen, perds coneixement, perds mà d'obra, perds una adquisició de, com diuen els francesos, de savoir-faire, de saber fer, i tot això fa minvar també una qualitat d'empreses o fins i tot potser arribar a fer tancar-ne algunes, perquè si no tens el personal adequat...
Correcte. Sí. És que, de fet, aquí el gran problema de l'habitatge és que molt sovint es posa el focus sobre el llogater, sobre aquella persona que no es pot pagar el lloguer i com l'ajudem. I té una part d'importància també, però hi ha totes les conseqüències menys visibles, com poden ser la dels empresaris, que ens venen a veure i ens diuen, ostres, ens costa molt portar mà d'obra a Andorra. I dius, home, i tant que us costarà, ja ho entenc que us costi, però perquè el preu de l'habitatge és que per a vosaltres suposa una barrera d'entrada inassumible, perquè... tenint en compte els preus de lloguers de noves construccions de lloguers actuals que ronden els 2.000 als 3.000 euros, és que un amo d'un petit comerç, d'un restaurant o d'una petita empresa hauria de pagar als seus treballadors un salari inassumible segurament per ells, no? Per tant, jo crec que hi ha aquestes dues dimensions que afecten la qüestió de l'habitatge, una dimensió social, que és la d'aquella família que no es pot pagar el lloguer, que és molt greu, però a la vegada també hi ha un problema econòmic de fons, i és que Andorra, que és un país majoritàriament importador de mà d'obra, en aquestes condicions, amb aquests preus de l'habitatge, no ho podem seguir sent.
Del que dieu, tornem una miqueta al que hem arrencat la tertúlia, del tema economia, forçament els recursos d'ingressos que poden tenir impostos directes, indirectes, IGI i altres serveis, repercuteixen també en certa part ajudes socials i, evidentment, segons la gran majoria de persones que cada vegada necessiti més doncs, una compensació, però un complement diem per arribar doncs, a fi de mes, a pagar-se el lloguer i tal, això treu recursos a l'Estat també.
No, aquí també es barregen aspectes importants com és el grau de dependència de la població envers l'Estat. Que això, diguéssim que no és una qüestió intrínseca d'Andorra, sinó que és una qüestió genèrica en el continent europeu, i és que cada cop, fruit de la pèrdua del poder adquisitiu, per poder viure amb dignitat, la gent recorre cada vegada més a l'Estat. Aquí, evidentment, hi ha un problema de fons que a nosaltres ens agafa o ens supera, en el cas d'Andorra, que fa referència a la política monetària de l'euro, que no em ficaré aquí a explicar-vos-ho, però és veritat que el fet d'haver mantingut dèficits estructurals en cada un dels estats ha abocat els bancs centrals europeus, el Banc Central Europeu, a haver de, doncs, emetre euros progressivament, i això evidentment que hi hagi més euros en circulació ha fet créixer la inflació i de retruc ha fet perdre poder adquisitiu als ciutadans. Això explicat de manera molt simple i molt ràpida, però Andorra, com que no podem controlar la nostra política monetària perquè està, diguéssim, cedida a les institucions europees, nosaltres ens veiem abocats a resoldre les qüestions del poder adquisitiu com bonament podem. Fa uns anys en vam prendre una mesura molt, molt bona des del meu punt de vista, i era quan van pujar els preus de l'energia. Què va fer un govern d'Andorra? No va donar xecs, diguéssim, a les famílies perquè es poguessin pagar el preu de l'energia, sinó que a través de la seva empresa pública, aquesta empresa, amb els beneficis que obtenia, va absorbir l'increment de cost de l'energia i llavors va evitar que aquest increment de cost repercutís en les famílies. Per tant, de nou, en el cas d'Andorra tenim circumstàncies molt, molt particulars, com és el monopoli de les telecomunicacions o el monopoli de l'energia, que ens permeten prendre mesures, diguéssim, poc convencionals i que altres estats no poden prendre. En el cas particular de l'habitatge, el problema ha sigut que no hem fet res durant 30 anys per evitar-ho. I ara el problema se'ns ha vingut de cop perquè aquest parc de l'habitatge o el parc públic de l'habitatge l'hauríem de desenvolupar des de fa 15, des de fa 20 anys. A vistes de que en una situació de creixement econòmic els preus de l'habitatge incrementarien. No ho hem fet i ara ho hem hagut de fer de cop i malament, des del meu punt de vista.
Del que dius, ara em ve una imatge, no sé si l'heu vist, és un dibuix animat una miqueta satíric de l'Àlex Saló, que és Simiocràcia, que parla d'Espanya una miqueta amb la bombolla immobiliària i tal, no? O sigui que hem tingut imatges al voltant nostre i properes de lo que podia passar, però no hem mirat una miqueta quan diuen les barbes del teu veí que s'estan pelant i poses les teves a remullar, no? Dius, i no hem tingut aquesta, diguem, perspicàcia de dir, escolta, la dimensió que està agafant el país, tot això ens arribarà de retruc amb una altra mesura, com dius tu molt bé, Pol, d'una manera o d'una altra.
Si vols seguir, Núria.
Sí, no hem sabut anticipar el problema, sabent que els països veïns ja s'estan trobant amb aquesta bombolla immobiliària en el cas espanyol, i Andorra no... Sempre reaccionem, no?, en aquest sentit. Vull dir, no som capaços d'implementar polítiques pensant a llarg termini. El que ens està passant és que el rumb dels últims governs és donar resposta a aspectes molt conjunturals sense tenir en compte, doncs, aquestes problemàtiques més estructurals, no?, i que has de poder resoldre a anys vista. Llavors s'han d'implementar polítiques a curt, mig, però també a llarg termini, pensant en les generacions futures i com solventem, doncs, si ara tenim una recessió econòmica o pel que sigui, imaginem-nos, posem-nos per cas, situació molt hipotètica, d'aquí 5 anys tindrem tots els pisos de parc públic d'habitatge, però hi ha una crisi econòmica molt forta, hi ha empreses que tanquen. Molta gent, molta mà d'obra marxarà, hi haurà molta immigració. Què passarà? Vull dir, tindrem un parc immobiliari fantasma en aquest sentit, i tot perquè hem volgut construir ara sense tampoc medir quines són les necessitats. Ara sí que tenim una problemàtica que és molt evident i tothom està molt alineat amb la identificació del problema, però el fet de ser reaccionaris ens trobem en situacions d'aquestes característiques.
Sí, del que dius tu, Núria, és una miqueta una fugida endavant que estem intentant recuperar, per d'una manera, com el que el tren se'n va, per dir-ho, com ho veus en una pel·lícula, que va corrent darrere el tren per intentar agafar, doncs, l'últim graó de l'últim vagó, i l'agafarem, no l'agafarem, i un cop dintre què passa, no?, per dir-ho així.
Per això insistim, nosaltres, des del grup parlamentari de Concòrdia, hi ha iniciatives i accions públiques que s'estan realitzant, i ho deia el Pol, la descongelació, vale, valorem com ho fem, com per ser molt prudents, per no generar encara més angoixes a les famílies, doncs, que no saben què passarà amb els seus contractes. Però en paral·lel hem de començar a posar en pràctica mesures, per exemple, per reduir la inversió estrangera en immobiliari, reduir les quotes de comptes propis o residents passius. Vull dir, hi ha moltes palanques que no estem utilitzant.
Sí. I de fet són palanques, la majoria d'elles, que són molt menys dures que congelar lloguers. També és el que em sorprèn més d'un govern que suposadament és de centredreta. És a dir, com a govern de centredreta, saber molt millor amb el teu electorat emprendre mesures de limitació de la inversió estrangera immobiliària que no pas congelar lloguers. És a dir, és una mesura que està tan mal plantejada que jo crec que no obeeix a cap raonament ni econòmic, ni polític, ni tècnic, perquè és que, insisteixo, congelar lloguers sense emprendre cap mesura en paral·lel és parlant-te clar, és una mena de suïcidi, perquè els lloguers queden congelats amb preus de fa 5 anys, però si no emprens cap mesura per tal de garantir que aquests preus no segueixen pujant, el dia que toqui descongelar, els preus reflexaran una situació que haurà passat ja o sobrepassat a les famílies, no? I això és una situació des del punt de vista molt perversa, però que també respon a una manca de planificació macroeconòmica en el cas d'Andorra. I és que sovint ens deixem emportar per decisions que segurament deuen ser, no sé, ben vistes per part de la societat, però que responen o atenen a molt pocs fonaments econòmics, no? I ens passa amb, amb la congelació de lloguers, em passa amb, amb les polítiques de diversificació econòmica, ens passa molt sovint, no? I jo crec que Andorra sí que realment ha de fer un exercici de projecció macroeconòmica cap a l'exterior, però que sigui un exercici fonamentat sobre l'evidència i sobre el que sabem, no sobre ambicions i intuïcions que tenim que realment a la pràctica no arriben.
Parlant d'economia, i tornem, anem a publicitat i tornem a trobar la Núria Segués i el Pol Bertolomé amb nosaltres a La Tertúlia.
La Tertúlia, amb Enric Fontbernat. Si per tu un bullrun no és una cursa de braus, també som el teu banc. Arriba Crypto Wallet de Crean, el nou servei de compravenda i custòdia d'actius digitals per invertir amb la facilitat, la confiança i l'expertise del teu banc. Crypto Wallet és 100% digital i està operatiu des de la teva banca online de Crean. A més, la transferència d'entrada de criptomonedes és gratuïta, perquè ara, si ets criptoinversor o criptoinversora, també som el teu banc. Crean.
La Tertúlia.
Tornem a La Tertúlia amb la Núria Segués i el Pol Bertolomé. Parlem d'economia abans de la publicitat. Heu fet una proposta al grup parlamentari Concòrdia que els autònoms cotitzen en funció dels seus ingressos reals. Sí. És cert que jo és una cosa que fa molt de temps un dia a La Tertúlia he dit, és que si, corregeix-me si m'equivoco, Pol, em sembla que són 400 euros de cotització a la CAS,
una miqueta més.
Sí. Però clar, si un assalariat la part, diguem, de cotització pròpia, sense agafar la part patronal, arribes a 400 euros, quina nòmina mensual et fa? Perquè...
Correcte. Mira, sí, m'agrada molt que facis aquesta pregunta, perquè és la meva gran batalla que porto en els últims 4 mesos, que és una batalla molt silenciosa i molt discreta, perquè l'estic desenvolupant, diguéssim, a través de les institucions, no públicament, perquè crec que s'ha de fer molt a poc, i a la mínima oportunitat que tinc per explicar-ho, ho explico amb molt de gust. I, si et sembla, deixem contextualitzar-ho, perquè la gent entengui bé quin és el problema dels autònoms avui dia. Quan es va aprovar la llei de mesures pels comptes propis, és a dir, els autònoms, l'any 21, es va establir que aquelles persones que són autònomes, quines cotitzacions aporten a la CAS? Doncs bé, la solució que es va plantejar aquesta pregunta era la següent. Com que molts d'aquests autònoms no tenien un salari precedent, és a dir, no eren autònoms des de sempre, o eren nous, el que es faria és que pagarien una cotització en base al salari mitjà d'Andorra. El salari mitjà, perquè la gent ens entengui, és sumant tots els ingressos o salaris que hi ha a Andorra, dividits pel nombre de la població, dona més o menys una referència mitjana. Quin és el problema d'això? I és que el salari mitjà d'Andorra ha incrementat substancialment en els últims 10 anys. Per què? Perquè en els últims 10 anys s'han establert al país gairebé 9.000 nous residents internacionals amb salaris molt alts. I això, evidentment, ha fet créixer el salari mitjà d'Andorra. Que no vol dir que la gent visqui millor ni que la gent tingui més salaris, sinó que ha vingut molta més gent que cobre molt més dels que ja estàvem aquí. Això el que passa, o el que produeix, és que si el salari mitjà d'Andorra se situa als 2.600 euros com tenim actualment, els autònoms paguen en base aquests 2.600 euros. I diràs, home, això beneficia molt el que cobre més de 2.600, perquè està pagant per un salari inferior al seu i perjudica greument els que es troben per sota, perquè estan pagant un salari, unes cotitzacions molt superiors als seus ingressos. I amb el que trobes és que hi ha autònoms, del sector que siguin, que potser tenen un salari establert, uns ingressos de 2.000 euros anuals, però veuen la seva nòmina i diuen, home, però jo estic pagant unes cotitzacions per uns ingressos de 2.600, que no són meus, que és el salari mitjà d'Andorra. Llavors, evidentment, això és molt problemàtic i això dificulta molt la vida dels autònoms, que des del meu punt de vista l'hem de fomentar molt més perquè és el motor de l'emprenedoria d'Andorra i això jo crec que és vital per qualsevol país. Després d'uns mesos d'haver fet reunions amb els diferents actors polítics, amb els de la CAS, amb els ministeris corresponents, etcètera, etcètera, estem mirant de dissenyar quina és la solució a aquesta problemàtica. I, evidentment, la solució jo crec més justa per tothom és que de tots els ingressos que tingui aquell autònom en un any, es divideixin entre 12 i d'aquí s'estableixi una cotització mensual. Quin és el problema? Com bé sabràs també, que els autònoms tenen sovint ingressos esporàdics, és a dir, que un mes cobren X al cap de 4 mesos cobren molt menys o molt més, i això evidentment no tenen un patró d'ingressos molt, molt recurrent. Evidentment, tot això ha d'estar ben establert en la llei per evitar doncs, situacions en les que, doncs, que un autònom acabi inclús pagant més del que hauria, com és ara. No? Per tant, ara els següents passos amb el que ens trobem és que seguim mirant de coordinar-nos amb la direcció de la CAS, amb la resta d'actors polítics i amb assessors que ens ajuden amb aquest tema, per tal de, en un futur pròxim m'agradaria, poder entrar a tràmit una llei, jo crec que liderada per Concòrdia, però que suposo que rebrà el suport de la resta de grups parlamentaris, per tal de solucionar aquesta problemàtica dels autònoms, perquè és algo que tothom reconeix que hem de portar-hi una solució, però que a l'hora de posar-nos manos a l'obra veig doncs, molta més parsimònia de la que m'agradaria.
I a més el que dius pot frenar també gent a tenir aquestes ganes d'emprenedoria i ser autònom també.
Correcte. O sigui... És que imagina't si ets autònom i comences amb el salari mínim d'Andorra, que és 1.400 euros, i t'estan fent pagar una cotització com si percebessis 2.600 euros. Només començar sense haver cotitzat res, estàs pagant quasi 500 euros de cotitzacions quan estàs cobrant 1.500. Llavors dius, home, entre poc i massa. I això és un problema molt, molt més greu del que la gent es pensa, i és que per tal de solventar aquesta situació d'aquests pagaments de cotitzacions desproporcionades que tenen els autònoms, la llei del 2001 el que va desenvolupar és un sistema de bonificacions. És a dir, si tu creus que pagues més del que hauries, et bonificaré el 25, el 50 o el 70% de les teves cotitzacions. I la gent, evidentment, s'hi va acollir i va dir, home, fabulós, això vol dir que pago menys de les meves cotitzacions per tal d'evitar que les cotitzacions representin una part desproporcionada del salari. Però no, amics, això era una trampa, perquè tu estàs durant 40 anys cotitzant menys del que hauries de cotitzar. I, evidentment, això té efectes sobre el teu volum de pensió. Mm. Perquè el dia que et jubilis, si has estat 40 anys cotitzant com a autònom bonificat, et tornaràs compte que la teva pensió no és la que t'esperaves. És molt més baixa, perquè has estat 40 anys bonificant-te d'aquestes cotitzacions. Per tant, és un problema que a futur pot ser molt, molt, molt gros si no en prenem mesures, jo crec que immediates.
Del que dius, jo ara serà, no una pregunta personal, però un cas que conec... Agafarem el país veí del nord. A França, per exemple, hi ha el microempreneriat, per exemple, doncs una persona que és assalariada, que té la seva feina, però en paral·lel, i dono un cas concret, una persona que treballa en botiga, però a més aquesta persona doncs estiu és guia de muntanya o guia d'alta muntanya. Dius, aquesta figura, aquí al país, que molta gent doncs, té dos feines, per dir-ho així, dius, no la tenim desenvolupada. Aleshores, tens que, si vols desenvolupar aquesta activitat, doncs, per exemple, guia de muntanya o guia turístic, a part de tenir les titulacions pertinents, evidentment, tindries que ser autònom, cotitzar el que dius tu, prop de 500 euros, quan mai tindràs els ingressos proporcionals perquè ho fas a hores perdudes, per dir una manera, al cap de setmana, un dia a la setmana i tal.
Correcte.
Perdem un recurs econòmic també d'ingressos per la CAS, en no tenir aquesta figura creada.
Exacte. No, i a més, ja, independentment de la qüestió pressupostària, de si li va bé a la CAS o pitjor, que la gent cotitzi més o menys del que hauria. És una qüestió de justícia cap al que té la iniciativa d'emprenedoria. Des del meu punt de vista, Andorra ha de fer un exercici molt gran a l'hora de promoure o d'ajudar la gent que treballa en el sector privat. I aquí m'hi sumo a una crítica, però una reflexió més genèrica, i és que en els últims anys s'ha distanciat moltíssim les condicions laborals que existeixen en el sector privat i el sector públic. El sector públic hem vist recentment amb els increments de salaris com cada cop gaudeixen d'una situació, diguéssim, més favorable, que, independentment si és ben merescut o no, jo crec que és un debat que hem de tenir, però a la pràctica veus com a la gent del sector privat els costa molt més mobilitzar-se, segurament perquè no hi ha sindicats o no hi ha grans sindicats o convenis col·lectius en el sector privat, i aquest fet de que els costa tant mobilitzar-se repercuteix directament en les seves condicions laborals. Sí. I és que a l'hora de defensar-les els costa molt més. I per tant, totes aquelles vies que puguem tenir per tal de doncs, impulsar la gent que s'anima, que té valentia i que decideix emprendre una iniciativa empresarial de caràcter privat, crec que els hem d'ajudar al 100%. I ara mateix les barreres que tenim amb els autònoms pel que fa a les seves cotitzacions, doncs em sembla que el que genera és un efecte contrari. I és que la gent diu, home, s'ha de ser burro per emprendre en aquest país. Miro de buscar-me una feina al sector públic perquè estaré molt més tranquil i segurament molt més cuidat. No? I això, des del meu punt de vista, és pervers perquè genera una Andorra a dues velocitats que ho hem d'evitar.
Polaritza encara més el mercat laboral, no? Creant greuges comparatius entre els assalariats, sobretot del públic i del privat, amb aquests comptes propis. No? Perquè volem retenció del talent, volem que la gent emprengui negocis a Andorra, que s'adaptin al nostre mercat laboral, a donar resposta a les necessitats, parlant de diversificació de l'economia, no? ostres, i posem barreres al fet de que tu vulguis emprendre un negoci sabent que inicialment, quan als teus principis no és fàcil econòmicament, els beneficis que generes són relativament baixos, sí, no? Sí. Per tant, hem d'intentar doncs, disminuir aquest impacte tan negatiu a l'hora de ser autònom i estar doncs, per sota d'aquest salari mitjà. No?
Del que dieu del salari mitjà és cert que i el mitjà i el mitjà, però tant l'un com l'altre, el que deies molt bé, no? Si som quatre aquí a l'estudi i hi ha un pollastre, jo me'l menjo sense i vosaltres no, estadísticament heu menjat un quart cadascú, però al final l'he menjat tot jo. Però és cert que si pares 100 persones pel carrer i demanes el que cobra, si et respon amb honestitat, estàs per sota de la realitat.
No, i a més veureu, mira, sortia, em sembla que abans d'ahir, que havia tornat a pujar el salari mitjà d'Andorra. És a dir, tu mires aquesta notícia i diries, home, això vol dir que la gent està cobrant més. Que en part... És cert, en la mesura doncs, que el salari mínim ha pujat molt a Andorra en els últims 10 anys. Ha pujat, em sembla, que al voltant d'un 50%. És a dir, que és un increment substancial. Ara bé, aquests increments jo crec que van molt desajustats al que és l'encariment del cost de la vida del cost de la vida d'Andorra. Per tant, jo entenc que la gent es desanimi molt quan veu aquestes notícies perquè diu, home, cada dos per tres llegeixo notícies que expliquen com de bé es viu Andorra o com estan pujant no sé, els salaris al país... Però jo el meu dia a dia tinc la impressió que cada cop visc pitjor, no? Per tant, el que em dona molt la impressió, que ho veig molt en la política, però també en els mitjans de comunicació, és que hi ha una distància molt gran entre el dia a dia de la gent i entre el que nosaltres projectem. I per això per nosaltres, o per mi en particular, i la Núria també jo crec que ho veu igual, és molt important doncs, sempre mantenir els peus a terra, sempre estar connectats amb la societat civil, sempre estar connectat amb la gent de poble, perquè és aquella la que manté, doncs et manté, diguéssim, això, amb els peus tocant a terra.
I ser conscient que el nostre mercat laboral també és propici a tenir... no el propi mercat, però les condicions laborals a generar major desigualtat, no? Perquè sí que si parlem d'indicadors macroeconòmics i augmenta el PIB i augmenta la renta, però a la pràctica, amb una part molt important dels treballadors, no s'adequa aquesta realitat. És el que dèiem, no es polaritza encara més aquestes rentes, no? I sí, parlar de mitjanes pot ser un indicador, però sabent que hi ha molta gent que té un salari mínim. Per tant, no, a la realitat quotidiana d'aquestes persones, la bonança econòmica no està a l'ordre del dia. No? I això hem de ser molt conscients que hi ha desigualtats i, de fet, malgrat pugin aquests indicadors, el risc de pobresa augmenta. Vull dir que això també... que l'augment sigui menor no vol dir que no existeixi aquest risc de pobresa a Andorra i cada cop doncs, les dades ho mostren. No?
Sí, a més, aquí... En el que diu la Núria, un cas molt paradigmàtic que ens afecta als joves, i és el següent. Quan els joves es diuen que no hi ha risc de pobresa entre els joves, perquè tenen un salari digne, dius, home, sí, té un salari digne, però potser viuen amb els seus pares. Però no estàs mesurant la pobresa que significa a nivell social o a nivell econòmic, inclús, el fet de viure amb els teus pares fins que tens 30 anys. Les dades no t'ho revelen, això. Però és la realitat que viuen l'àmplia majoria de joves d'aquest país. Per tant, et dones compte que, d'una banda, et projecten un suposat... unes suposades millores socials, però de l'altra banda veus que aquests indicadors no reflecteixen, diguéssim, tota l'amplitud que té la vida social, en aquest cas dels més joves, o el mateix per la gent gran. La gent gran que diu, ostres, no, hi ha molts que tenen una bona pensió, bueno, molts que no la tenen, la bona pensió, o molts avis que viuen encara amb els seus fills.
Que han hagut d'anar a viure...
Que han hagut de tornar a casa amb els seus fills, que tenen 50 anys i viuen amb ells, doncs perquè són incapaços de tenir un pis al seu nom, o potser pagar-se simplement la residència d'avis.
Impossible. Llavors,
totes aquestes situacions no les reverteixen, aquests indicadors, i per tant crec que hem de ser molt curosos a l'hora de fer grans declaracions sobre el bé que es viu, o el malament que es viu a Andorra, en base a uns indicadors que jo crec que no revelen la... diguéssim, l'amplitud de la vida a Andorra.
I tornant, si em permeteu, justament amb el que parlàvem de les polítiques públiques, dels impostos, a nivell d'afers socials s'ha incrementat la partida pressupostària amb aquest ministeri i part del pressupost va destinat a ajuts ocasionals, ajuts a l'habitatge, a pensions de solidaritat, que són aquelles persones que s'hi poden acollir perquè les seves pensions de jubilació no arriben ni tan sols al LEX o al salari mínim. Per tant, evidentment, l'Estat està complementant, però la realitat d'aquestes persones és molt diferent a la que es projecta molt sovint, no? Vull dir que aquí hi ha uns buits i unes mancances socials molt evidents que d'alguna manera estem cobrint de manera assistencialista perquè ara toque donar resposta, però això no vol dir que Andorra sigui un país on la qualitat de vida sigui... tenim molt bona qualitat de vida, però el cost de la vida també és tan alt com la qualitat que hi ha, no?
Del que dieu, potser l'avantatge que tenim per al marc, diguem, de representants polítics, tant a nivell de comuns com a nivell de Consell General i de Govern, som una societat petita i, com has dit tu molt bé, Pol, toquem de peus a terra. O sigui, que dono un exemple que està potser una miqueta a les antípodes de nosaltres. L'alcaldessa de París, hi ha hagut un cas que no justificava les seves notes de despeses a nivell de... Dius, aviam, dius, a mi no m'entra al cap que aquí a Andorra cap conseller, cap grup parlamentari o de govern no justifica les despeses que té que fer en representació o tal. Sí. Però clar,
per sort és impensable.
Per sort.
Sí.
Tenim veïns que no donen el bon exemple, per dir una manera de vegades.
Un exercici de transparència, no? Són diners públics, és un pressupost públic que paga tothom. Sí. És innegociable, no?, que tu puguis fer un retorn de les teves despeses.
I som tan pocs que jo crec que el control ens el fem entre nosaltres. És a dir, si ho veies la Núria o ja em veies a mi cobrant alguna cosa que no em toques, que segur que em fotria...
Picaria el crustó, Pol.
Bueno, però una bofetada o el que fos, no? És a dir, és que... I ja em sembla bé que sigui així, perquè aquest sistema de control... que no només és entre grups parlamentaris, sinó també és intergrups parlamentaris, és a dir, en cap cas se li plantejaria a ningú del teu voltant fer això sense repercussions, no? I això és el que manté també una mica l'esperança quan veus determinades actituds o casos de corrupció a l'estranger, que dius, home, estem malament a Andorra, però bueno, dintre el que cap tenim uns àmbits de problemes que no ens afecten o no ens afecten encara, no? I que duri per molts anys, la veritat.
Ara que dius, parlant de corrupció, s'ha anunciat avui a mitjans francesos, el 21 d'octubre ingressarà doncs, l'expresident i copríncep Sarkozy a la presó de Santé, una persona que ens va venir doncs, a tirar les orelles una miqueta pel nostre sistema bancari de funcionament, i finalment et dius, temps al temps, l'exemple posa que dius no era la millor persona per tirar-nos de l'orella, per dir-ho així.
Quan passen aquestes coses, realment mai és motiu d'alegria, perquè quan veus una persona que ha ocupat el càrrec, en aquest cas de cap d'estat d'Andorra, que entra a presó, dius, home, hi ha una part de culpa i de tristesa que sents, perquè és una persona per la qui, per més o menys, vas dipositar les teves esperances o la teva confiança en un moment determinat de la teva vida. És veritat que el fet de que sigui francès doncs genera una certa distància en el cas d'Andorra, però no ens oblidem que era el cap d'estat d'Andorra.
Un representant.
Sí, sí, dir, que no s'ha cobrint en passaport andorrà.
Ens afecta molt més del que la gent es pensa. I a mi, personalment, quan veig casos de corrupció en el cas d'Espanya, en el cas de França o en el cas d'arreu, genera tristesa perquè dius, home, és impensable que la gent operi dins del sistema amb tanta maldat. Llavors, involuntàriament et genera la mateixa desconfiança del teu entorn, però per sort hi vas cada dia al Consell i dius, home, estic convençut i posaria de mal foc que no hi ha ninguna persona d'allà que sigui capaç de fer cap pràctica similar al que han fet a França o a Espanya, no? Per tant, hi ha un sentiment agredolç, jo crec.
Sí, del que dius és que aquesta proximitat i aquesta microsocietat, per dir una manera, et dona aquest sentiment de seguretat, volent dir, bueno, la cosa és molt més transparent, com deies tu molt bé, Nuri, que no pas en altres coses, on la dimensió és molt més estratosfèrica i a partir d'aquí entra en una nebulosa oscura, per dir-ho així.
Que tenim una llei de transparència, que evidentment hi ha aspectes que són millorables, però això sí que ens dona un marc i ens empara en aquest sentit i ens dona obligacions, no? Sí. També a les persones que ocupen un càrrec públic o que són autoritats i que, per tant, èticament has de donar-hi resposta, no?
Sí, no, i que bé, tampoc cal ser naïf en aquest sentit, Jo, des del meu punt de vista, crec que Andorra ha de fer un esforç molt gran en desenvolupar un bon règim d'incompatibilitats, perquè el fet de ser una societat tan petita, evidentment, fa que qualsevol projecte de llei o proposició de llei que desenvolupem té un vincle o un altre, molt sovint, amb els consellers que estem tractant el tema. I és sovint un vincle que no és directe, però que és indirecte. I mira, és un cas molt absurd, però que jo crec que il·lustra molt bé aquesta situació. D'aquí a poc, a la Comissió d'Economia, hem de fer de jutges de la Fira del Bestiar d'Andorra. I un dels supòsits per fer de jutge a la Fira del Bestiar és que no tinguis cap familiar que participi a la Fira venent o fent el que sigui amb el bestiar. No? Això és un cas molt, molt absurd, però que això eleva-ho a totes les altres lleis que fem i a totes les altres proposicions de llei que tractem i veuràs doncs, que, ostres, si parles de la llei d'assegurances, doncs, home, doncs segur que algú tindrà algun familiar que treballa en una asseguradora. Si parles de la llei bancària, doncs el mateix, no? I això crec que des del meu punt de vista hem de ser molt més estrictes amb aquest tema, garantir un règim d'incompatibilitats o de... no ho sé, d'incompatibilitats, un règim de transparència molt més ambiciós, que el que faci bàsicament és que quan el polític tingui una mena de relació amb el tema que està tractant, s'abstingui almenys de les sessions. Ja es fa, però jo crec que hem de ser més estrictes
aquí. Però jo en aquest sentit, Pol, m'afegeixo el que dius, però també penso que hi ha una qüestió de responsabilitat individual, i de saber fins a on estan els teus límits i si hi ha, si pot haver l'opció de que hi hagi influència sobre
el que tu,
o conflicte d'interessos. Vull dir que és veritat, Andorra som un país molt petit i al final la teoria dels 6 graus, no? Sempre estàs connectat amb algú que té un vincle amb allò que estàs defensant o no, no? Però en tot cas jo apel·laria també a la responsabilitat i a l'ètica personal més enllà de la incompatibilitat que potser ha de quedar negre sobre blanc, però també que nosaltres com a càrrecs públics hem de saber on estan els nostres límits.
Parlant del país, es vol endurir la llei d'accés a la nacionalitat a nivell de delictes de les persones que vulguin doncs, accedir a la nacionalitat andorrana. Bueno, això potser també no directament hem tingut casos, però cert que es té que ser exigent potser o una miqueta més del que som ara per acollir doncs, a gent que vulgui doncs, rebutjar la seva nacionalitat i ser íntegre del país amb els seus usos i costums, per dir-ho d'aquesta manera, o drets i deures.
No sé si l'esperit, és a dir, jo crec que l'esperit de la llei era més aviat corregir la comptabilitat aquesta dels 20 anys per tal de garantir que poguessin ser...
Per la discontinuïtat dels anys.
Sí, exacte. És a dir, que si tu te'n vas a viure un any fora, que no perdessis tota la comptabilitat dels anys que havies tingut anteriorment, no? Jo crec que la llei va una mica en aquest sentit, però és veritat que en el fons el que es transmet és una mica una reflexió més genèrica i més profunda sobre les condicions d'accés a la nacionalitat en la mesura doncs, que Andorra, la demografia andorrana ha variat increïblement en l'última dècada. Hem crescut un 20% de la nostra població. Això, evidentment, ha posat no posat en risc, però jo crec que ha produït canvis intents a la nostra societat que van des de la llengua que parlem fins a les tradicions que respectem, passant, doncs, no sé, per a les verges que adorem. És a dir, faig una broma amb això, però vull dir que, evidentment, l'entrada de molta mà d'obra estrangera genera aquests canvis socials que són inevitables i el que, bàsicament, jo crec que hem de debatre és, entre tots, com ens volem organitzar com a societat. I la nacionalitat té un punt així més polèmic que fa accés als drets polítics que té associats, però jo crec que va molt més enllà d'això. És a dir, ser nacional d'Andorra no vol dir només votar o no votar, perquè tenim el 40% de la població andorrana que no vota ja, i són andorrans igualment. Per tant, jo crec que el debat ha d'anar molt més enllà, és un debat molt més ampli i que afecta sobre quines són les responsabilitats que tens com a ciutadà quan esdevens ciutadà d'Andorra.
Sí, perquè hi havia un tema d'antecedents penals i conducta en la societat. Ja s'entén que ja a l'inici, quan vens com a resident en el règim, per exemple, de treball i residència, ja tens doncs, una justificació dels teus antecedents. Ara, després és cert que en 20 anys poden passar moltes coses, poden haver-hi èrquids en surts de la vida, ho diré d'aquesta manera, volguts o no volguts, a vegades també, però clar, a partir d'aquí també es té que fer aquesta potser criba que no estava potser observada fins ara.
Bueno, la criba jo penso que ja la llei actual ja fa un cribatge, no? Pel que dèiem, 20 anys residint al país per obtenir un dret polític, bueno, és reflexionem-hi, no? És qüestionable, n'hi ha que voldrien menys, n'hi ha que en voldrien encara endurir-ho més, però al final, i torno una mica al debat inicial que comentàvem, Andorra, un país receptor d'immigrants d'Espanya, portuguesos, francesos, persones que han residit molts anys al país i que en algunes ocasions hi ha col·lectius dels francesos i els portuguesos és el col·lectiu que més ha migrat i que per tant han abandonat Andorra, i aquestes persones podien tenir opció de fer-se andorrans perquè havien format part del teixit econòmic del creixement del país, no? Ara és veritat que ens trobem en un altre escenari en el que pel cost de la vida que té Andorra hi ha molta més rotació de mà d'obra, rotació de persones que passen pel país, estan més de passatge o de pas, venen, marxen, no s'integren amb el que deia el Pol, per vincular-ho amb que un dret polític és important, però també és important doncs, formar part de la integració social, no?, del país també.
Sí, veurem aquesta evolució demogràfica com va. Per acabar ràpidament, bueno, tenim un país veí amb un copríncep que està en un sarau important a nivell polític. No sé vosaltres quina visió teniu de la prosperitat o no d'aquest nou govern, entre cometes, que s'ha presentat aquest cap de setmana. La cosa està feixuga, diguem, del cantó nord.
D'entrada, el que s'ha de dir, jo crec, que el paraigua de França sempre s'ha fet molt latent a Andorra i que, des del meu punt de vista, ho ha de seguir sent durant molts anys. Crec que la inestabilitat política a França mai és bona notícia per Andorra, perquè en el cas de crisis, ja siguin polítiques, socials o econòmiques, que hem viscut en aquest país, un dels primers telèfons al que hem trucat sempre ha sigut a l'Elisi. Per tant, jo crec que sempre és de bon veí i de rebut desitjar-los el millor i la màxima estabilitat, perquè de la seva estabilitat bona part en depèn bona part del futur d'Andorra. Dit això, crec que la situació que viu, i això potser és més teòric o més acadèmic, però la situació que viuen a França crec que és un reflexe més d'una transformació política que estan vivint les societats occidentals. L'arribada de Milei a Argentina, l'arribada de Bukele a El Salvador, l'arribada de Trump a Canadà, de Meloni a Itàlia, la hipotètica arribada de Le Pen o Abascal, l'arribada també a Alemanya, a Polònia. Tots els països estan vivint transformacions i el que revelen és que hi ha quelcom de les democràcies que no funciona. I el que ens hem de plantejar és com és que hi ha tanta desafecció política, com és que hi ha tantíssima gent que, malgrat tenir molts estudis, acaben votant a forces radicals que teòricament no són les que més saben en els seus interessos. Llavors jo crec que de fons el que hem de reflexionar com a societat avançada és quins són els aspectes de les nostres democràcies que estan generant més animadversió en els nostres ciutadans.
I també m'afegiria i com superem les desavinences entre partits, no? Perquè a vegades tenim molt clar quin és l'objectiu comú i l'objectiu col·lectiu, però no arribem a trobar els consensos adients per posar en marxa allò, no? I això és una mica el que ha passat a França, no? Que es baralla entre uns partits i uns altres, i bueno, una mica amb la línia del que deia el Pol, també desitjar-los encerts, perquè és veritat que és una situació molt, molt inestable socialment també pel país veí, i que per tant doncs, esperem que redreci la situació i evitar altres tensions polítiques més complicades.
Doncs sí, per sort nosaltres no tenim aquests extrems aquí al Consell General i aleshores ens estem resguardats.
No sé si et dono la raó o no, però bueno, sí.
Ho deixarem així per cada dia i ser diplomàtics. Núria Segués, moltes gràcies per haver vingut avui.
A tu, Enric.
Un plaer. Us dic fins la propera, segons les vostres agendes.
Sí, i tant.
Pol Bartolomé, merci per haver pogut venir avui. Nosaltres ens tornem a trobar demà per la tertúlia. Gràcies.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.